Les negociacions per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat s'han tancat aquest dimarts amb l'acord entre els socis de govern espanyol, PSOE i Unides Podem, per tirar endavant la llei d'habitatge, una norma que ha de regular els preus de lloguer, que en els darrers anys s'han incrementat un 50% de mitjana a Espanya. La iniciativa legislativa, que haurà d'aprovar-se sense data prevista encara en Consell de Ministres, passarà posteriorment pel filtre del Congrés dels Diputats, on s'haurà d'aprovar o tombar de forma definitiva. De moment, el Partit Popular ja ha criticat la proposta, tot i no coneixen tots els detalls, i ha acusat el govern espanyol de ser intervencionista. L'acord entre PSOE i Podem per desenvolupar la llei d'habitatge ha desbloquejat també els pressupostos generals de l'Estat, que s'han d'aprovar demà en Consell de Ministres Extraordinari per iniciar-ne el tràmit parlamentari, que l'executiu espanyol espera que pugui culminar-se abans del 31 de desembre per poder començar a aplicar-los a partir del primer dia de 2022. L'acord s'ha conegut abans de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però a la roda de premsa posterior el govern n'ha fet una primera valoració. Escoltem el ministre de Presidència de l'Executiu espanyol, Félix Bolaños, sobre el projecte de llei d'habitatge.
La primera ley estatal de vivienda de la democracia. Y es una ley importantísima que va a garantizar el derecho a la vivienda de todos y de todas. Básicamente de aquellas personas que tienen más dificultades, de aquellas familias, de aquellos ciudadanos que no llegan a fin de mes o de aquellos jóvenes que tienen dificultades para conseguir emanciparse.
Els detalls de la llei encara no es coneixen, però alguns elements s'han fet públics. Per exemple, es contempla que la normativa inclogui la regulació dels preus del lloguer dels grans tenidors, fent servir un sistema similar al que ja s'aplica a Catalunya des de fa més d'un any. D'aquesta manera, es marcarà un índex de referència de preus que servirà com a topall pel preu del lloguer per les zones amb habitatge tens. La norma espanyola considerarà grans tenidors aquells que tinguin més de 10 habitatges, a diferència de la norma catalana que els fixa en 15. Ara bé, només afectarà empreses i no persones físiques, com sí que preveu la llei del Parlament. La norma espanyola també preveu retirar-ne les deduccions fiscals. Precisament aquest ha estat un dels principals esculls de l'acord entre els socis de govern. Unides Podemos reclamava incloure també les persones físiques en la consideració de grans tenidors afectats per la regulació, però el PSOE no volia intervenir en el preu del mercat. Finalment s'ha optat per aquesta fórmula mixta, que limitarà el preu només segons el tipus de propietat. El que sí que afecta la petita propietat és l'incentiu a la reducció de la renda amb bonificacions fiscals de fins al 90%. Escoltem Félix Bolaños.
Hay un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios para incentivar la reducción de los precios del alquiler. De tal manera que pueden llegar incluso al 90% de bonificación de las rentas que obtengan en caso de bajar el alquiler respecto al contrato anterior que tenían.
Pel que fa a la construcció, la nova llei preveu que el 30% de totes les promocions d'habitatge siguin per habitatge protegit i d'aquests la meitat haurà de ser per al lloguer social. També es vol evitar que hi hagi habitatges buits amb un càrrec del 150% sobre l'impost de béns immobles, l'IBI, que podran aplicar els ajuntaments. És precisament aquest un altre dels punts polèmics de la llei. Si finalment s'aprova la proposta, acabarà esdevenint un marc legal que donarà eines als diferents nivells administratius per regular el preu del lloguer, però no obligarà ni les comunitats ni les corporacions locals a aplicar-la. Això posa en risc la seva implementació en aquelles administracions on hi governen partits oposats a la norma, com és el cas de les comunitats gestionades pel Partit Popular.
Hay que contar con las competencias autonómicas y también municipales, ¿no? Es decir, hay medidas. Por ejemplo, hay un recargo en el IBI para las viviendas vacías, para viviendas vacías durante un tiempo prolongado, y es una medida donde el gobierno lo que hace es que habilita la posibilidad de que los ayuntamientos la apliquen. Y también hay otras medidas, por ejemplo, en la declaración de zona tensionada, que han de ser las comunidades autónomas quien lo solicite al gobierno de España. Es decir, es una ley que tiene en cuenta las distintas competencias existentes en la materia, las estatales, las autonómicas y las locales, y va adoptando medidas en función de los problemas que se van planteando. De tal manera que esa es la visión general de la ley, una ley que, como no puede ser de otra manera, tiene que tener en cuenta las competencias de cada administración.
Precisament el passat 22 de setembre, la llei 11/2020 de contenció i moderació del preu del lloguer va fer un any des de la seva entrada en vigor. Aquesta llei catalana és la primera de tot l'Estat en regular el preu del lloguer. Des d'aleshores, 61 municipis de Catalunya, inclòs el Prat, s'han avingut a la norma per tal de regular el preu del lloguer. El Sindicat de Llogateres i Llogaters ha celebrat que des de la seva aplicació el preu del lloguer s'hagi reduït fins a un 5% a alguns municipis, mentre que l'oferta s'ha sostingut. De fet, 24 nous municipis ja han demanat que es consideri la seva ciutat com a municipi d'habitatge tens, requisit previ a poder aplicar l'índex de preus de referència per limitar el cost del lloguer. La majoria de municipis on s'aplica ja han demanat que s'estengui durant 5 anys més. Ara, però, cal esperar a saber si la nova llei espanyola afecta o no la normativa catalana o, en el pitjor dels casos, si el Tribunal Constitucional acaba tombant la llei per envair competències estatals. Bolaños ha assegurat en roda de premsa que la nova llei espanyola contemplarà les normatives que ja existeixen.
La ley de vivienda no deroga el resto de leyes de vivienda autonómicas, convive con ellas y lo que hace es ejercer algunas competencias y habilitar algunas medidas que sin ley estatal no tenían paraguas las comunidades autónomas para adoptar. De tal manera que cuando entre en vigor, pues este será el marco general de competencias.
Tot i aquestes paraules del ministre de la Presidència espanyol, la realitat és que l'executiu de l'Estat ha recorregut la llei del lloguer catalana al Tribunal Constitucional per considerar que envaeix competències estatals, tal com havia fet el Partit Popular mesos abans. De fet, tot i que la llei continua vigent, no es descarta que pugui ser tombada definitivament pel TC, com ja va fer anteriorment amb el decret llei català que obligava els grans tenidors a oferir lloguer social a les persones que no poguessin pagar la renda abans de poder desnonar-les. Les principals entitats socials i en defensa del dret de l'habitatge, com la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, han assegurat que, mancant encara bona part dels detalls de la nova proposta de llei, l'entitat seguirà reclamant més ambició legislativa per protegir les famílies i persones més vulnerables davant la vulneració del seu dret a l'habitatge. Escoltem un missatge emès a les xarxes socials de la PA.
Tiene que contemplar medidas que frenen la emergencia y que pongan pues las bases, los cimientos de ampliar el parque inexistente de nuestras ciudades y regular los precios de los alquileres. Para nosotras es imprescindible que dejar atrás los desahucios obligando a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales. Medidas de mínimos que presentamos el jueves pasado con más de 120 organizaciones y grupos parlamentarios.
Des del Sindicat de Llogateres i Llogaters, el seu portaveu, Jaime Palomero, també ha mostrat prudència davant la nova llei. Ha estat en un missatge a xarxes socials, on ha recordat el procés viscut durant el redactat i aprovació de la llei catalana d'habitatge, que va veure's retallada respecte a la seva versió original. Paral·lelament a l'anunci del pacte per aprovar els pressupostos i tirar endavant una nova llei de regulació del preu del lloguer, l'executiu espanyol ha fet un altre anunci en aquesta línia. Es tracta d'una mesura inclosa dins dels pressupostos generals de l'Estat que inclou un bo jove d'habitatge de 250 euros mensuals durant 2 anys per ajudar a pagar el lloguer. Ho ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, durant el primer fòrum urbà d'urbanisme celebrat a Sevilla. L'escoltem.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor. En definitiva, lo que vamos a hacer es una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan alta, tan insoportablemente alta en nuestro país, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo, con la ayuda, en este caso, de la Administración General del Estado.
Aquesta és una mesura que rescata una altra que va quedar enterrada el 2007, quan José Luis Rodríguez Zapatero era el cap de l'executiu espanyol. La llavors ministra d'Habitatge, Carme Chacón, havia plantejat la creació d'un bo de 210 euros mensuals per a 4 anys, però l'esclat de la crisi econòmica va obligar a desestimar el projecte. La mesura anunciada aquest dimarts ja ha rebut crítiques per la seva concepció. Es tracta d'un finançament públic que no forçarà a reduir el preu del lloguer i, de fet, algunes veus apunten que la propietat es podria veure temptada a pujar el preu de la renda. Tampoc no concorden, segons els crítics, els temps d'aplicació. El bo cobreix 2 anys d'ajut, però els contractes del lloguer són per 5 anys. Félix Bolaños ha descartat així algunes de les crítiques.
2 años, que son 24 meses por 250 euros, es una cantidad nada despreciable y creemos que será importante para ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse y puedan tener una vivienda digna.
El que no se sap encara és com s'aplicarà aquest bo jove d'habitatge. De moment es desconeix si la rebrà cada jove que compleixi els requisits, és a dir, tenir entre 18 i 35 anys i una renda màxima de 23.725 euros, o si hi haurà un límit per al nombre de persones que rebin el bo per habitatge, un cas que afectaria, per exemple, el jovent que comparteix habitatge amb altres joves. A banda d'aquesta mesura, el Consell de Ministres de dimarts també ha aprovat un paquet de mesures destinat a subvencionar fins al 80% la rehabilitació d'habitatges. Són ajuts de fins a 21.400 euros per immoble, segons la categoria d'eficiència energètica que s'assoleixi amb la reforma. Les ajudes podrien cobrir fins al 100% del cost de la millora en cas de vulnerabilitat social o econòmica i s'aplicarà no només a edificis, sinó també a barris. Aquestes mesures es financien amb 4.420 milions d'euros del fons Next Generation de la Unió Europea per combatre els efectes de la pandèmia i impulsar la recuperació social i econòmica dels Estats membres.